A RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Bé, obrim ja temps de tertúlia, queden 4 minuts perquè siguin les 9 en punt de la nit. Tots aquests últims dies veient l'operació policial que hi ha hagut, especialment a Barcelona, i la intervenció judicial que ja fa dies que dura en contra del referèndum de l'1 d'octubre per intentar evitar-lo, diem que finalment ho esperem tot, però en realitat és molt difícil no sorprendre's amb els esdeveniments, la seva magnitud i també la rapidesa amb què se succeeixen. Avui la persecució del referèndum de l'1 d'octubre ha fet un pas més, ha fet un pas important, i que exemplifica el que és el pes de tot estat i tota la llei sobre el procés. És la fortaleza de l'Estado que ha mencionat Mariano Rajoy moltes vegades en els últims dies, de fet des de principi del mes de setembre. Analitzarem aquest gir que ha fet avui aquesta lluita contra l'1 d'octubre, aquest posicionament del govern i també de la Fiscalia General de l'Estat en contra del referèndum del 1 d'octubre per intentar evitar que se celebri. I ho farem acompanyats avui de molta gent, Veig moltíssima gent aquí avui a l'estudi, ens acompanya la Neus Tomàs. Bona nit.
Molt bona nit.
El Carles Quílez.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. L'Oriol Ribet també. Bona nit.
Bona nit.
I des de Madrid el Josep Maria Brunet. Què tal? Bona nit, Josep Maria. Bé, sembla que encara no ens...
Què tal? Sí.
Hola, sí.
Hola, bona nit.
Ens sents, També sí, ens acompanyen el cap de Política i Societat dels Serveis Informatius de RAC1, el Marc Martínez Amat i el Benet Íñigo. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Molt bé, doncs ens acompanyen ells i ens acompanyen dos dels protagonistes del dia i, de fet, dels últims dies. Ells són Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, president d'Òmnium i de l'ANC, respectivament. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Tanta gent és tumultuosa, Vigilem,
Escolteu, la primera pregunta la volia fer vosaltres. Com esteu?
Bé, cansats. I amb la veu recuperada ja bastant, però bé, contents, perquè crec que han estat tres dies, efectivament, de molta intensitat, on hem tornat a trobar majoritàriament una resposta a la ciutadania molt generosa, on hi ha hagut grans mobilitzacions durant moltes hores. Pensem que això va començar el dimecres a 8:45 del matí, ho acabem de finalitzar ara a les 8 del vespre, perquè tots els detinguts que ho van ser el dimecres han estat posats en llibertat. La gent s'ha comportat amb un civisme com l'ha caracteritzat, festa, alegria i compromís de cara a l'1 d'octubre.
Jordi Cuixart?
Bé, home, satisfets per un costat, no? Tenim els detinguts i detingudes a casa amb les seves famílies, que era el que volíem, a prop dels seus amics, i per tant, doncs, aquest és un altre èxit col·lectiu. Per tant, això... per damunt de tot, que la gent pugui ser a casa, i òbviament doncs la sorpresa, entre cometes, d'aquesta carta de la Fiscalia, doncs, que està plena de despropòsits i sense sentits, però que en tot cas ens referma amb aquesta voluntat fèrria de seguir endavant.
Us sentiu assenyalats?
Home, certament sí, és a dir, una altra cosa, ja te la respondré després, però assenyalat sí, quan el fiscal de l'Audiència Nacional t'assenyala directament, i a més amb un relat que està construït en moltes mentides. Ara algú dirà postveritats, a mi m'agrada parlar amb un llenguatge més planer, per tant, amb falsedats. Tens la sensació de que el que es busca en aquest escrit de la Fiscalia no és descriure una realitat, sinó és justificar una decisió, que és assenyalar a unes persones i a unes organitzacions com responsables d'un fet que acaba sustentant una tipificació del Codi Penal perquè es pugui aplicar, perquè hi hagi una repressió directa. Per tant, aquest escrit crec que es justifica i s'elabora per tenir una conclusió. És a dir, hi ha una conclusió, llavors, per arribar-hi, s'inventen un relat.
Fixi's, d'això que comentava el president de l'Assemblea, que allò que és més substancial d'aquesta notificació de la Fiscalia és en realitat unes escenes que la majoria de persones que ens trobem pel carrer, que ens envien missatges, diu ben bé que sembla que estiguéssim a llocs completament diferents. És a dir, la postveritat avui a Catalunya i per obra d'art de l'Estat i de la Judicatura està agafant una dimensió estratosfèrica, perquè les més de 25.000 persones que es van reunir allà el que veien era que des de l'organització, les organitzacions, el que feien era cordó de seguretat, perquè no hi haguessin incidents, parlar des de l'escenari perquè en tot moment fos una festa, que és el que va ser, que es permetés que tot es desenvolupés amb un mínim de normalitat.
Tot això està considerat constitutiu de delicte.
Perdoni, en tot moment parlant amb les forces de seguretat, i no només amb l'Abrimo i els Mossos, sinó que també amb la Guàrdia Civil. Per tant, home, tot plegat agafa una dimensió de despropòsit, perquè el qui tenia principal interès en que tot anés com va anar, que va ser bé, un pic es va desconvocar la convocatòria, això ja no depenia de les entitats, érem en Jordi i jo mateix, junt amb els altres companys que ens ajudaven. Per tant, és una suma de despropòsits monumental.
Fem una mica de repàs a com ha anat el dia, perquè els fets s'han succeït també molt ràpidament i, lògicament, estan relacionats. Com hem arribat fins a la presentació d'aquesta denúncia per sedició? Tot plegat ha començat al migdia amb la roda de premsa d'Íñigo Méndez de Vigo, el portaveu del govern espanyol, després de la roda de premsa de la celebració del Consell de Ministres. Es referia Méndez de Vigo a les concentracions d'aquests dies com a tumultuàries. Ha fet servir aquesta paraula fins a 4 vegades.
Però a la vista de les mobilitzacions tumultuàries, el govern ha decidit desplaçar a Catalunya diferents unitats de reforç a les forces i cuerpos de seguretat del Estat.
Bé, aquesta paraula l'ha fet servir fins a 4 vegades. No sé si podem sentir les altres referències que ha fet en aquesta paraula.
Hemos visto movilizaciones tumultuarias, que es la expresión que utiliza el ministro del Interior en su comunicación con el señor Forn y Charelo. Ante esas movilizaciones tumultuarias, para garantizar la ley y el orden y la tranquilidad de todos los catalanes, el gobierno ha decidido desplazar fuerzas y cuerpos de seguridad ante una situación, hemos visto, tumultuaria en la calle. Cree que su deber para garantizar la ley y el orden de todos es precisamente apoyar con fuerzas y cuerpos de seguridad la labor que realizan los Mossos d'Esquadra.
Bé, anàvem seguint aquesta roda de premsa i ens anàvem fent la pregunta. Tumultuàries, d'acord. Bé, és una paraula que no és gratuïta perquè motiva i justifica el que ha passat poc després d'aquesta roda de premsa. I és la denúncia de la Fiscalia a l'Audiència Nacional per sedició després de les concentracions d'ahir i abans d'ahir, i que apunta, com ja hem dit, a les entitats sobiranistes, a l'ANC i també a Òmnium Cultural. Fem un repàs del contingut del document que ha presentat la Fiscalia, perquè, com deia ara el Jordi Cuixart, conté alguns dels elements que, és a dir, depèn molt del prisma i del lloc des d'on tu miris, és constitutiu de delicte o, diguéssim, podria ser no tot el contrari, però en tot cas no constitutiu de delicte. Benet, per on comencem? A veure...
Doncs mira, si et sembla, pel principi, la querella que fa una mica és un relat del que va passar el dimecres durant llarg de tot el dia, i va doncs apuntant com a pinzellades aspectes que considera doncs motiu de sedició, aspectes violents d'aquestes mobilitzacions, i parla concretament en aquest sentit de punxada de rodes dels cotxes de la Guàrdia Civil, davant del Departament d'Economia, els càntics de la turba, textualment parla així...
Turba i muchedumbre fa servir.
Muchedumbre, doncs diu que feien càntics dient que aquesta nit la passarien allà, cosa que, segons el fiscal, demostra la intenció doncs de bloquejar les forces de seguretat de l'Estat. Parla d'empentes als agents que resistien, això sí, sense utilitzar material antidisturbis, és a dir, d'una banda fa aquesta descripció d'un gran aldarull o d'una gran acció violenta, però també especifica que no van utilitzar material antidisturbis. Parla d'un atac a la seu del PSC per part dels manifestants, i parla de...
Això ja és fora diguéssim, de l'espai on hi havia la gran concentració.
Sí, no formava part d'aquesta mobilització, però ho inclou en la querella, i parla del bloqueig de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia perquè no podien sortir, i també de problemes al voltant dels Departaments d'Exteriors, de Governació o de la seu de la CUP.
En la descripció del que es considera violència arriba a alguns límits que són sorprenents. A veure.
Ara llegiré alguns fragments d'aquesta querella que realment arriba... Doncs això, no? Ratllant una mica l'esperpèntic. Diu, momentos de gran tensión en Vía Layetana, donde los manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches de la Guardia Civil. Bé, no sé si va estar a Canvies o als aldarulls del Banc Expropiat, però diguem que els momentos de gran tensió que hem viscut a Barcelona
mires altres mobilitzacions,
bastant diferents. També indica, a les 22 hores se inició una cacerolada a la que se unieron los manifestantes con el ruido de llaves. O també diu, es penja una pancarta y las planificaciones de estos actos llegó al punto de contar con voluntarios que repartían bebidas y comida a los concentrados.
Bé, aquesta seria la prova que hauria estat organitzada, aquesta...
Exacte, és una mica...
És un dels arguments als quals s'agafa.
Aquestes mobilitzacions estaven organitzades per algú, i que l'objectiu era, de qualsevol manera, impedir el correcte funcionament de l'estat de dret, que diuen que és l'actuació que estava fent la Guàrdia Civil.
Dèiem que aquest delicte de sedició assenyala l'ANC i Òmnium, Benet.
Sí, directament la querella no acusa ningú, és a dir, no va dirigida directament contra ningú, això hem de deixar clar. El que, de fet, acaba demanant identificar els responsables d'aquest delicte de sedició. El que diguem és que els que fa la fiscalia és servir en safata al jutge els culpables, encara que no els assenyali directament. Per això, des del principi, explica que l'ANC munta un punt de trobada per voluntaris a la Rambla Catalunya, quan comença la mobilització. També diu, a les 12 i 15 minutos, voluntarios de l'ANC, con petos de color verde, conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial, hicieron un cordón ante la puerta de la conselleria para evitar que la Guàrdia Civil se llevara a los detenidos. Després ja apunta als presidents de les entitats, de fet, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, sou els dos únics noms propis que apareixen en aquesta querella de 11 pàgines. Concretament explica que a les 20 i 20 de la nit Jordi Sánchez diu que ningú se'n vagi a casa, serà una nit llarga i intensa, i Cuixart a les 12 i 13 minuts, pujat en un cotxe de la Guàrdia Civil, diu, va cridar a la mobilització permanent a favor del referèndum. Qui més surt assenyalat sense nom propi? Doncs surt una portaveu de la CUP, que també hi havia allà una concentració que va impedir l'entrada de la policia espanyola a la seva seu. Mm-hmm. En un moment de la tarda, la portaveu de la CUP va dir que per entrar-hi haurien de passar per sobre dels seus cossos. Doncs aquestes declaracions també surten reflectides, però no les identifica amb la persona, sinó que diu una portaveu de la CUP en genèric.
El document de la Fiscalia també refereix als Mossos en un moment determinat.
Sí,
què en diu?
Hem descobert un parell de coses sobre la nit del 20 de setembre, que és que aquella mateixa nit el jutge del jutjat número 13, el que havia ordenat la investigació, va trucar directament al major del cos de Mossos, Josep Lluís Trapero, va exigir-li que facilités la sortida de la Guàrdia Civil i de la secretària judicial que estaven al Departament d'Economia. La querella descriu que alguns agents de la Guàrdia Civil no van poder sortir d'allà fins a les 7 del matí i que la secretària judicial va haver de sortir pel terrat. En aquest sentit dels Mossos, diguem que és curiós tota la descripció que fa de l'actuació dels Mossos des de que el jutge del 13 fa la trucada fins que doncs efectivament surten els efectius de la Guàrdia Civil, perquè detalla molt les hores en què van actuant els Mossos i quin tipus d'actuació fan. No la qualifica, però la insinuació del relat és que els Mossos no van poder fer, no van fer bé la seva feina, sinó que van fer una activitat negligent perquè van passar moltes hores i no van garantir la seguretat dels agents de la Guàrdia Civil.
Molt bé, Neus Tomàs, Carles Quílez, Oriol Ribet, Roger Pidacabanyes i Josep Maria Brunet. Com la interpreteu, aquesta denúncia?
Mira, jo he parlat amb les associacions judicials, amb totes, i amb dues de les associacions de fiscals. De totes les determinacions juridicopenals que s'estan movent al voltant del referèndum i a partir de la declaració explícita del Tribunal Constitucional, de totes, aquesta és la que ha acumulat una unanimitat de pràcticament totes les associacions respecte a la falta de fonament tècnics. Ja no parlo des del punt de vista ideològic ni des del punt de vista de l'oportunitat, sinó tècnics, com perquè pugui fructificar des del punt de vista de l'admissió o de la tramitació o instrucció que faci el jutge instructor. De tot, tenim querelles presentades al TSJ, tenim una actuació absolutament, diguem-ne, a lo garzón per part del jutge d'instrucció número 13. Però totes tenen una vessant, totes estan marcades dintre d'una estructura de legalitat establerta i totes tenen, diguem-ne, un fonament, una roda C, no? Fundamentos de derecho, hechos probados i el desenvolupament. Una estructura que és des d'aquest punt de vista tècnicament impecable, des del punt de vista tècnic. De totes, tanmateix, aquesta és la que jo he trobat una unanimitat sobre que estem davant d'una actuació que té un efecte polític i d'oportunitat, a més amb una audiència nacional que és, diguem-ne, el braç executor que més i millor té controlat el MAZA, després del que va passar amb el Moix i a la Fiscalia Anticorrupció, vull dir, la seva gent, la gent de més confiança del fiscal general de l'Estat, estan en aquests moments a l'Audiència Nacional, i els jutges de l'Audiència Nacional, llevat una excepció, que és en Pedraz, tenen un tarannà absolutament, deixa'm que ho digui així, capitalino, no?
Jo crec que l'Iñigo parlava en algun moment, no, de que és esperpèntic, em sembla una bona definició. Jo crec que hi ha coses que poden ser interpretables políticament, judicialment les coses no haurien de ser tan interpretables, no, perquè al final la llei és una o és una altra, i hi ha coses que directament són mentida. És a dir, jo per exemple vaig estar molta estona davant de la seu de la CUP perquè estava cobrint aquesta informació. Recordem que van estar gairebé 9 hores allà, i després em va rellevar un company, i allà no hi va haver cap tret, i en canvi sí, en l'escrit parla de que hi va haver algun tret davant de la seu de la CUP. Per tant, és mentida. Dos, jo a les 11 del matí estava a Rambla Catalunya i després vaig tornar-hi venint d'una tele de matinada. Jo crec que els Mossos, el Carles és més expert que jo crec que els Mossos van tractar-ho d'una manera que va permetre que no hi hagués incidents. És a dir, quan aquí els dos presents diuen ja podeu marxar a casa, i la gent no marxa, i la gent no marxa, i a les 3 de la matinada els que queden són 4, segurament més nerviosos del que caldria i que podien tenir alguna situació de perill. I l'únic que hi ha és alguna corredissa amunt i avall de la Rambla. Per tant, que hi podia haver hagut algun incident? I tant. Partíem de 40.000 persones. Que no n'hi va haver cap? Cert. Que tu has de condemnar que hi hagi un atac a la seu d'on sigui, d'un partit, com ha passat amb el PSC o amb Ciutadans, com ha passat a la seu de l'ANC, evidentment, que no pots vincular els atacs a la seu del PSC amb la gent que hi havia allà a la Rambla Catalunya, bàsicament perquè físicament estan molt allunyades. Doncs ara, si tu tens manera de demostrar que algú dels que estava allà és l'autor de la trencadissa de vidres on sigui, doncs investiga-ho i demostra-ho, però no seran els 40.000 que hi havia allà, ni seran el senyor Cuixart i el... no? Que, per ser l'organitzador, és a dir, llavors jo crec que la trucada al Trapero, avui el diari El Mundo fa un relat que és pràcticament copiat de l'escrit, o sigui, és el món al revés. Sí. Llavors, jo crec que ja no estem parlant de legalitat, no estem parlant de política, estem parlant d'una altra cosa.
Digues, Jordi, volies dir alguna cosa, Jordi?
Sí,
Sánchez?
No, dues coses. Una la diré amb prudència, l'altra la diré clarament. Hi ha altres mentides. Una molt evident. Es diu que el cordó que es va fer era per evitar la sortida de detinguts. El fiscal, si hagués estat una mica diligent i no volgués mentir simplement per escriure sense més, sabria que no hi havia cap detingut al Departament d'Economia. Per tant, el cordó no era per evitar que sortís ningú, sinó era per facilitar un espai davant els milers i milers i milers de persones. I l'altra cosa, que seré més prudent, però com que ja l'he dit en algun mitjà per respecte a vosaltres i als oients de RAC1, ho diré, crec que dintre del cos de la Guàrdia Civil, com sempre, hi ha molts professionals bons i dolents. Però jo crec que la honorabilitat de la persona que estava al comandament del grup de la Guàrdia Civil, que va estar durant tota la jornada al Departament d'Economia, concretament un tinent, a nosaltres, en Jordi Cuixart i a mi, ens donarà l'absoluta tranquil·litat, perquè aquest alt comandament de la Guàrdia Civil, juntament amb els comandaments dels cossos dels Mossos d'Esquadra, segur que pel seu honor com a professionals explicaran, si cal, davant del jutge, si es requereix, el que realment va passar. I només diré un exemple, un únic exemple. Nosaltres, el senyor Cuixart i jo, efectivament, vàrem pujar damunt d'un automòbil de la Guàrdia Civil, prèviament comunicat en aquest tinent, i ell va dir evidentemente, perquè era l'única manera que ens podríem adreçar a la gent per acompanyar a que acabéssim marxant. En lloc de l'escrit, per exemple, la Fiscalia explica que des dels serveis de megafonia es va convidar la gent a marxar, i que majoritàriament la gent va marxar, i que es va quedar un petit reducte de gent. Estàvem parlant de més de 40.000 persones. No sé si això en som conscients. I sempre els cossos i forces de seguretat, obeint la llei, actuen i han d'actuar tenint present un principi de proporcionalitat. És a dir, que l'objectiu que persegueixen no acabi, diguéssim, amb mals majors per la contenció o desproporció de la força. Què vull dir amb això? Que crec que si realment la Fiscalia té ganes de gresca, i algú de l'Audiència Nacional, espero que el senyor Quiles s'equivoqui, crec que no s'equivoca, però m'agradaria que s'equivoqués, dona recorregut, s'hauran d'explicar moltes coses que per prudència ara no explico, però que si cal s'explicarà amb molt de plaer sobre els cotxes de la Guàrdia Civil, què passava amb els cotxes, qui va protegir durant tota la jornada aquells vehicles, qui va ser, i crec que aquí, insisteixo, jo dic que d'acord la honorabilitat dels agents de la Guàrdia Civil, que crec que tenen en aquest cas, i m'ho van demostrar aquest principi com a sagrat, com a mínim les persones que hi eren, no permetran que aquestes mentides continuïn endavant.
És a dir, en aquest sentit vosaltres esteu tranquils.
Home,
ho senteu...
Jo absolutament. Sí,
tal com diu...
Què us diuen per això? Sí, heu fet alguna consulta amb els vostres advocats?
Sí, però tal com diu en Jordi, jo crec que és el més destacable. És obvi, i en aquest sentit, a part de la consciència, ben tranquil·la. Estem veient ara també pels diferents canals de televisió i tot, les imatges són molt òbvies, molt evidents, encara que vulgui algun canal fer un intent de manipulació, de tallar i enganxar i vincular de seguida les imatges que estem a sobre, doncs, dels vehicles de la Guàrdia Civil fent aquesta crida precisament a la serenor, a la tranquil·litat, i òbviament també els motius dels quals, doncs, pels quals estàvem manifestant-nos. Però sí que és obvi que és més que evident que això té el recorregut que té. I el recorregut que té no és massa més del que hem pogut veure, deixi'm sí, un segon, no és massa més que el que han passat a la resta de detinguts. Però per mi allò que sí que és més destacable és com és que avui a Catalunya estem parlant d'aquestes actuacions que són d'aquesta manera indiscriminada, quan en realitat el que ens haurien de dir és gràcies a entitats que vau ser capaços d'un esdeveniment que tenia un cert risc, no va passar absolutament res, i ens trobem amb aquestes situacions constantment on ens veiem qüestionades les nostres actuacions quan van en sentit totalment oposat. No sé quantes entitats, quantes organitzacions mantenen aquests ponts de diàleg com va fer en Jordi i jo mateix amb la Guàrdia Civil, amb la Brimo, parlant amb la Brimo de tu a tu constantment. Per tant, jo crec que tot això ho hem d'acabar posant al seu lloc, perquè si no al final acabarem comprant el relat de la justícia.
A tots aquests dies està passant una cosa, i és la lectura que es fa des d'aquí, des de pràcticament tots els mitjans, d'una manera transversal, i després hi ha una altra lectura, que és la que es fa fora d'aquí, i que, diguéssim, dona cobertura a tota la lògica amb la qual està actuant, doncs, el govern espanyol, anunciant, diguéssim, que tot el pes de la llei anirà per impedir el referèndum, i la Fiscalia General. Ara anirem a Madrid, els hi preguntarem al Josep Maria i al Roger Pidecamanyes com s'està rebent aquesta notícia a Madrid. Oriol, demanaves la paraula.
Sí, perquè em va passar la setmana passada, i ho torno a insistir, no?, que tinc la sensació que ens ocupem d'una manera obsessiva del moment, del dia a dia, del que passa, i anem poc en profunditat a les coses, no? Al fons del tema, que és, entenc que això, per això fem una tertúlia, per intentar a veure fins on podem arribar en el camí d'una solució, que crec que és el que la majoria de ciutadans vol, i potser jo, que no estic en la voràgine aquesta del dia a dia, potser dels periodistes en actiu, o dels representants de les entitats sobiranistes, o per l'altra banda de les fiscalies, t'adones que moltíssima gent el que et diu, escolti, jo el que vull és que trobem la manera de sortir d'això. Però lligant amb el que deies tu, Agnès, dels punts de vista, mira, el filòsof Friedrich Nietzsche ho va dir fa molts anys: els fets no existeixen, existeixen les interpretacions. Això ho va sentenciar Nietzsche, el gran filòsof de la modernitat i de la postmodernitat. Per tant, ni relats ni postmodernitats, Nietzsche. És així, és una cosa demolidora pels periodistes, però els fets no existeixen, existeixen les interpretacions, i això ho veiem aquests dies. El que per uns és una simple mobilització pacífica i divertida i de somriures, pels altres és una amenaça a uns funcionaris que estan fent la seva feina i que consideren que se'ls coacciona quan tenen milers de persones allà davant i es consideren que no poden exercir la seva feina o poden sortir-ne. No sé si en parlarem després, però jo crec que el que hem d'anar és a debatre més els temes de profunditat, més com podem sortir d'aquí, com podem fer que molta ciutadania que no està necessàriament polaritzada en un cantó o altre, reclama, que és la síntesi, la vida del diàleg, la vida de les solucions, la vida del pacte, i que segurament requereix una actitud molt diferent de la que hi ha en aquest moment dels actors d'una banda i de l'altra, perquè és evident que per aquest camí no arribarem enlloc, no arribarem a cap solució, això segur.
Ara em toca reivindicar la feina dels periodistes, és a dir, els mitjans...
Jo crec que
les interpretacions en els mitjans normalment han d'anar en els editorials, i fins i tot en les tertúlies
veiem,
que hi pugui haver,
que són redactors, sí, que això és impossible,
però per exemple el Carles Quílez, quan fa les seves informacions sobre policial o sobre judicial, o jo quan vaig als llocs i explico el que passa, doncs explico el que passa, jo si hi ha trets davant de la CUP ho explicaré, evidentment, i després qui ho interpreti llegint-ho dirà, doncs que malament, o diran, apa, pues mira, és l'única manera, no ho sé, que ho interpretin com vulguin, però jo
crec que entenguem que les coses no són una veritat pura i dura. Ens ho ha dit un gran filòsof per alguna cosa, perquè és així.
Segurament,
però... és veritat, i la subjectivitat, diguem-ne, l'objectivitat com a tal no existeix, no?
Sí, allò del mirall trencat i...
No.
Però mira, aquesta mateixa tarda el conseller d'Interior ha convocat una reunió, diguem-ne, privada, un mut, amb una sèrie de mitjans de comunicació que ells mateixos s'han titllat i autotitllat com a afins i han deixat fora d'aquesta reunió, que no deixa de ser una reunió informativa on aquest senyor ha aportat una sèrie de dades d'interès universal per totes les audiències de tot Catalunya, no només per unes quantes audiències d'uns quants mitjans, que són uns quants, no són la totalitat, i això sí que és interpretació i això sí que és sesgo polític d'una informació abans de parir-la, fins i tot.
I tant, Carles, abans i tu i jo ens hem queixat.
Bueno, és...
Però en tot cas, jo crec que en el terreny del dret encara, en el terreny del periodisme també, però en el terreny del dret encara amb més contundència, els fets són importants, és a dir, no pot haver-hi càrrecs contra persones si no van acompanyats de fets verídics.
Només intentava que aportar un punt de vista més filosòfic, si tu vols, que entenguem que les coses no són tan senzilles com que jo ho veig, ho relato, ho entenc i ho explico.
El que passa, Oriol, és que les regles...
Veiem la realitat amb prejudicis.
Sí, però que les regles del joc, sempre. Això que deia el Marc, són els que et garanteixen una mínima seguretat jurídica, perquè si no, això és la selva.
Aviam, li preguntem al Josep Maria Brunet. Josep Maria, bona nit de nou.
Què tal? Bona nit.
Que encara no has pogut intervenir.
No, estava escoltant amb molt d'interès.
Què et sembla?
A veure, jo crec que hi ha coses que tenen molta força aquests dies, com són les imatges i les pressions ambientals. Jo crec que aquí a Madrid, bàsicament, la Fiscalia ha actuat a la vista d'unes determinades imatges, més que perquè tingui masses versions fidedignes. Ho menciono perquè... En fi, els nostres convidats que s'han llegit la denúncia hauran vist que al final del relat se li demana a la Guàrdia Civil que faci un atestat. Sí. És a dir, la denúncia es fa sense la base d'un atestat, cosa que és diguéssim, estranya, és atípica, perquè lo habitual és que si hi ha una força policial actuant, sigui sobre la base del seu relat que es presenti una denúncia. I aquí, en canvi, s'ha actuat pel dret. No hi ha ni versió de la Guàrdia Civil sobre el que s'ha dit, i la denúncia li encarrega, no sé si és en el darrer foli o un dels últims, a la Guàrdia Civil que haga un atestado.
Bueno, sí.
Per tant, primera qüestió. Per això dic que segurament ha sigut determinant la força de les imatges i de la pressió ambiental. Jo, si veniu a Madrid a fer un passeig i a veure el Prado i altres coses, veureu que aquests dies comencen a sortir als balcons allò que aquí se'n diu ensenyes nacionales. És a dir, hi ha un sortir de banderes als balcons, que no dic que sigui espectacular, però que comença a notar-se i que a mi em dona un context en el que es produeixen aquests fets i aquestes reaccions. I dic les imatges perquè també jo crec que aquí ha cridat molt l'atenció el fet de com apareixen els cotxes de la policia, com hi ha alguns vídeos, no?, de gent que, a més, en fa una mica exhibició i diu, mira com els hem deixat, i tal. Tot això ha fet una certa impressió.
És cert que ens movem en bona part en el terreny de les emocions amb tot això, però hi ha presentada una denúncia per sedició a l'Audiència Nacional.
Sí.
Què vols dir, Josep Maria? Ens movem també en les emocions a l'hora de presentar denúncies tan greus?
Sí, jo crec que amb aquest assumpte s'hi juga, és evident. És a dir, jo t'estic fent una descripció dels factors que crec que són coadjuvants per la presentació d'una denúncia. Clar, no estic dient si jo l'assumiria. Ja he començat assenyalant que aquí es presenta sense atestat. Però mira, jo crec que hi ha un altre factor, i és que jo crec que aquí es tracta de fer una iniciativa preventiva. És a dir, què és el que es vol assegurar? Jo crec que aquí a Madrid hi ha molta por en els poders públics de que als carrers, a Catalunya, aquests dies passi alguna cosa que sigui realment greu, que hi hagi alguna persona que prengui mal. I jo crec que respecte a aquesta hipòtesi, que ningú desitja, òbviament, doncs avui aquesta denúncia té una funció també preventiva. En quin sentit? Si això passa, qualsevol fet que tingui relació amb els fets inicialment denunciats vindran a l'Audiència Nacional. I què vol dir? Doncs que estaran en un tribunal que està no només físicament a Madrid, sinó que, a més, per la seva trajectòria, les seves sensibilitats, etc., s'espera d'ell, doncs, que tingui particular rigor amb la persecució i condemna de tots aquells fets que es considerin doncs, contraris al compliment de sentències, a la famosa desobediència constitucional, etc. És a dir, es busca un tribunal amb autoritat i, per dir-ho així, amb acreditada fama de rigorós. Però ara, fixa't, jo, respecte als nostres convidats, que ells deien estar tranquils, jo sí. Els diria que poden estar-ho en funció, a veure, de la debilitat inicial de la denúncia, senyor, però també perquè jo crec que tot el que pugui passar en aquest assumpte depèn de com acabin les coses.
Depèn
de com acabin aquests dies.
Acaba sent una qüestió política, finalment.
Home, en relació amb tots els fets que estem vivint, no n'hi ha cap que no tingui a veure amb la política. Tots
sí, però clar, com que no s'utilitza la política per resoldre-ho...
Intensament polítics.
És obvi, Josep Maria. Jo només volia constatar una cosa que crec que heu dit i que no és gens menor, no ben bé, què hi feien aquells dos cotxes de la Guàrdia Civil allà davant de Vicepresidència, conscients de que l'escorcoll s'allargaria, i és obvi, en rebrem moltes més de provocacions, d'elements incontrolats que cada dia detectem més, i en aquest sentit també fer una crida a la ciutadania, a la població, a totes aquelles persones que participen d'aquestes convocatòries, que són pacífiques i que tenen la virtut, doncs, de ser sovint molt festives, però que tinguin la capacitat d'aïllar aquests elements de distorsió, aquestes persones que intenten alterar en certa manera el normal desenvolupament d'aquestes activitats, no? I per tant algú algun dia també ens haurà d'explicar ben bé aquests dos cotxes de la Guàrdia Civil amb els vidres trencats i tot allò que va passar al voltant d'aquests dos cotxes, però en tot cas jo sí que coincideixo també que la fiscalia actua per qüestions polítiques, en cap cas el que estem parlant,
sí,
i en cap cas estem parlant d'una altra qüestió d'ordre pública convencional.
Anem a treure el cap un moment a Sant Cugat, perquè sembla que allà s'està fent ara un dels actes de campanya i està intervenint Carles Puigdemont. Tenim també la nostra companya Sílvia Solanes. Bona nit, Sílvia.
Sí. Hola, bona nit. Doncs sí, acaba de començar aquest discurs de Carles Puigdemont, i el primer hola ha sigut per als detinguts que han estat alliberats avui. Diu que no hi ha dret perquè se'ls privi la llibertat per deixar votar. Si voleu sentir-me en directe.
I segurament volen que passi la setmana que ve. I això no és normal. I hem vist també, i val la pena dir-ho avui, que ens acompanyeu molts de vosaltres, alcaldes i alcaldesses, hem vist com alcaldes i alcaldesses del nostre país, Miquel Buch, president de l'ACM aquí al front, més de 700 dels nostres electes, us hem vist desfilar per les fiscalies sense haver comès cap delicte. I no ho dic jo, ho diu el mateix fiscal general de l'Estat, que té la vergonya de dir que us criden a declarar per a veure si escarmenteu, per a veure si vigileu, que això és propi de les dictadures, que no hi ha cap democràcia que cridi la gent abans de cometre cap delicte per estirar-li les orelles.
Bé, doncs aquesta seria, de fet, la primera intervenció de Carles Puigdemont després que tots els detinguts hagin quedat ja posats en llibertat amb càrrecs, i també després d'aquesta presentació de la denúncia. D'aquest tema de la denúncia crec que podem, diguéssim, avançar una mica, volies dir alguna cosa, sabia que hi havia alguna mà demanada.
Si permeses, a Madrid també.
Sí, Roger. Roger i Marc?
Sí, perfecte. Les imatges, ara estàvem parlant de les imatges dels incidents, diguem, que s'han anat repetint una vegada darrere l'altra en les televisions espanyoles, busquen d'alguna manera crear un relat i capgirar el relat, que fins ara estava centrat en una operació absolutament, diguem, que es pot qualificar de desproporcionada amb detencions a Catalunya, gira el relat, i el relat que s'instal·la l'opinió pública espanyola és el relat d'una violència als carrers que ha de tenir una resposta. Després, és veritat que la Moncloa des de feia bastants dies deia que el que els preocupava més era el carrer, és veritat. Eren les mobilitzacions, i que per això hi hauria d'haver un desplegament policial com el que hi està havent, i crec que les imatges aquestes aprofitades a l'extrem justifiquen aquesta actuació i aquest desplegament que hi ha, no? I després, a nivell polític, avui el portaveu del govern espanyol ha explicat que, bueno, ha vingut a descriure la situació a Catalunya com a tumultuosa, i sobta que al cap de 5 minuts arribi una querella de la Fiscalia que precisament fa servir aquest terme per justificar les acusacions per sedició, no?
Jo volia remarcar això mateix, molt precisament, que justament aquesta coincidència en el vocabulari, avui tots hem descobert aquesta paraula nova, que és tumultuós o tumultuari, i arran de la carta del ministre Zoido al conseller de l'Interior, també del Consell de Ministres d'aquesta roda de premsa, i quina casualitat que sigui també els arguments amb què es basa aquesta denúncia de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. posen molt en entredit la separació dels poders.
I de fet el ministre ha vingut a dir que la Fiscalia era independent.
Espera, Oriol, t'hauries de posar els auriculars perquè just estem intervenint el Roger des de Madrid i si no, no el sents no, i ens trepitgem.
El ministre just ha dit en el roda de premsa que la Fiscalia actua amb independència i es veu, al cap de 5 minuts es veu que utilitza els mateixos termes per fer una acusació, diguem, molt greu i per justificar tota una sèrie de mesures que s'aniran adoptant en els pròxims dies, a més a més.
Oriol?
No, només volia dir, per introduir un altre tema, que parlaves de la campanya. Bueno, ja tornem amb el perspectivisme nitxià, quina campanya? És que, a veure, hi ha un referèndum que es va convocar, que va ser suspès, en un estat de dret, uns jutges i un tribunal ha suspès la campanya, i va suspès el referèndum, no hi ha campanya. A veure, hi ha uns actes de...
Uns actes de campanya.
Uns actes de divulgació, uns actes polítics, el que es vulgui, però de campanya no n'hi ha. No hi pot haver. O comencem a entendre una mica que hem d'explicar-hi a la gent la realitat, en el sentit de que hi ha unes lleis que estan vigents i que s'apliquen, igual que l'Estatut està vigent i s'aplica. Simplement s'ha suspès aquesta convocatòria electoral. Pot haver-hi una altra cosa, segurament ens ho explicaran millor ells, els representants de les entitats sobiranistes. Potser hi haurà una mobilització, potser hi haurà una votació del tipus que sigui, del tipus 9N, però una campanya electoral i per tant...
L'utilització no del llenguatge és perversa, i estem en una utilització dels adjectius i una utilització del que és legal, del que no és legal, del que és lícit, del que no és, del que és il·lícit, a partir d'uns paràmetres que de vegades no tenen res a veure amb l'objectivitat, des de tots els punts de vista i des de totes les perspectives.
No,
mira, per exemple, no estem parlant del posicionament que va fer el ministre portaveu, que parla de qüestió tumultuària, ho diu diverses vegades, i al cap de poques hores tenim aquesta denúncia per sedició.
Hi
ha una acció-reacció, o hi ha una causa-efecte, o hi ha una casualitat que és poc casual.
Hi
ha independència de la Fiscalia. Abans he parlat de que, a més, aquesta Fiscalia de l'Audiència Nacional és especialment, diguem-ne, militant o porta la bandera de l'obediència deguda portat a l'extrem. Però jo també us recordo les declaracions del conseller Turull fa, no sé si ahir o abans d'ahir, perquè he perdut una mica la noció, que parlava que el principal objectiu de la policia de Catalunya, dels Mossos d'Esquadra, era la lluita contra el terrorisme. No. Sí, perquè estem en una amenaça de codi 4 elevat, però les competències dels Mossos d'Esquadra, competències recollides per lleis catalanes i també espanyoles, és les competències en matèria d'ordre públic i de seguretat ciutadana. De tal forma que això és una dada objectiva i empírica, i no la podem qüestionar. Però el senyor Turull també va voler enredar amb aquesta utilització perversa del llenguatge, parlant: ciutadans, mireu el que ha passat a les Rambles, mireu el que va estar a punt de passar, d'ocórrer a Cambrils. El principal objectiu de la policia de Catalunya és el terrorisme. Home, estem jugant de forma perversa amb el llenguatge.
Sí, però jo no vull tornar a un debat teòric, ni deontològic, ni filosòfic, però citaves fa un moment un referent de la filosofia. Sí, hi ha altres autors, autores, Anna Haren és una d'elles, us llegeixo un fragment molt curt. La llibertat d'opinió és una farsa si no es garanteix la informació objectiva i no s'accepten els fets mateixos. I crec que aquest és un debat que la professió hauríeu de tenir absolutament sobre la taula, més enllà dels fets que avui ens convoquen aquí amb el que va passar el dimecres. Crec que hem entrat tots en un escenari on ja fa molts anys s'ha acceptat molt passivament lectors, professionals i, per descomptat, editors, una barreja d'informació, d'opinió, barrejant les peces, on no saps on comença una cosa i acaba l'altra, que al final ha fet un dany irreparable a la pròpia llibertat.
Del també Catalunya, eh?
No, dic tots. O sigui, ara no parlo de països, parlo d'una realitat. I crec que aquest és un debat que s'alfonsa. Ara, dit això, només una altra reflexió, i ara deixo la teoria i me'n vaig a la realitat. El ministre avui vol justificar amb una carta al conseller l'arribada de cossos policials a partir del que va succeir el dimecres, però que no recordem tots que ja fa setmanes que estan dient que vindran cossos i forces de seguretat a Catalunya, que tenim vaixells allotjats al port molt abans del dimecres. És a dir, a qui volen enganyar? I crec que hi han tantes evidències que s'està intentant construir un relat per arribar a un objectiu que no sabem encara quin és, però que no sembla gaire bo, a marxes forçades, que al final queden absolutament en evidència. I tornant a la nota de la Fiscalia, també seria molt bé poder constatar l'acte de la Guàrdia Civil, a veure a quina hora van acabar els escorcolls dintre del departament. I potser algun dia aquest fiscal que ha fet aquest pamflet, perquè és un pamflet, veurà que els escorcolls van acabar molt posterior al que aquí dona a entendre que s'acabés. I per tant, ningú va impedir la sortida dels agents ni de la comitiva judicial que estaven a dintre, perquè encara no havien acabat la feina. Sí, és a dir, no s'aguanta per enlloc, absolutament per enlloc.
Però vostè està denunciant aquí una manca de separació de poders o d'elements que es reprodueix a Catalunya. Com pot vostè dir queixar-se de que Espanya...
Jo m'he queixat d'Espanya.
Escolti, a Catalunya tenim un poder...
jo no m'he queixat d'Espanya, m'he queixat d'un tema teòric.
Que mitjans de comunicació, que domina els mitjans de comunicació, que condiciona els mitjans de comunicació públics. Però... escolti, els mitjans de comunicació públics s'han convertit en un instrument de propaganda.
Però si jo no parlo d'això, jo parlava de la teoria, vostè parlava de teoria, jo no parlo ni de Catalunya ni d'Espanya,
no
per favor.
No volia fer una guerra de cites, jo, però li diré que deies allà a Berlín. Isaiah Berlin, que tampoc era un perra canyes. Isaiah Berlin ve estrechamente unida a la extrañeza frente al mundo con el descuido y desprecio de la normalidad, es decir, de las reglas de la vida ordinaria, gracias a las cuales se hace posible una vida en común. Esas reglas son la esencia de las relaciones políticas reguladas por la razón. Tenim unes lleis, que són el que ens permeten la vida en comú. Bueno, les lleis que tenim no són una cosa baladí, són una cosa essencial.
Josep Maria, els senyors Sánchez i Cuixart han de marxar ja en aquest moment, em sembla que sí. Gràcies als dos per acompanyar-nos aquesta nit. Veig que vosaltres tranquils, que continueu endavant.
Molt tranquils. En tot cas, jo només un petit comentari, allò com ho deixo aquí i me'n vaig.
No, això és molt dolent.
No, però clar, és que jo parlant de filosofia, si jo només sé fer màquines, jo soc empresari. No, però vostè feia un comentari abans.
Molt important,
sí. Sí, i tant. Que em feia gràcia un dia, a veure si podem parlar de màquines amb temps. Em feia gràcia vostè que deia allò que avui impera Catalunya i que en realitat no podem parlar de campanya electoral o no. Jo no ho sé. Tenim un Tribunal Constitucional que ha suspès una llei de referèndum, però en canvi tenim uns mitjans de comunicació, una societat que està actuant en clau de referèndum.
Perdoni,
acabo ràpid.
Una part
acabo
de la
societat.
Han de marxar i els vull fer una pregunta, vull dir que...
Acabo ràpid. L'única cosa que li volia dir és que aquests tribunals s'han de començar a plantejar que potser tenen un problema, perquè hi ha una part de la societat que no els hi reconeix l'autoritat.
Igual que vostès s'han de plantejar un problema, que una part de la societat...
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, continuen endavant. Continuem fent crida a la mobilització.
Continuem fent una crida que la gent a l'1 d'octubre vagi a votar amb la mateixa confiança que fins ara la gent ha estat activa, que és amb actitud positiva i amb una actitud sense violència.
Però Jordi, el segresto, però clar, el dia que sabem que no hi haurà sindicatura electoral ni que vagin a votar quan l'àrbitre no existeix i no sabem qui serà, jo crec que hi ha coses que també s'estan explicant.
Posant la mirada en l'1 d'octubre,
si
i
voleu,
això suposa que els dies que queden per endavant estem sotmesos a la improvisació, i això tampoc és així.
Sí, no, a veure, el que també hem de tenir en compte és que estem fent entre tots plegats com a societat un referèndum amb un estat a la contra, i això és una obvietat, i de ben segur que tots voldríem poder tenir una sindicatura electoral.
Però, no, jo ho dic només per una cosa, perquè clar, es va insistint en què serà un referèndum, i jo crec que igual seria hora que es comencés a dir que no serà un referèndum, que serà una altra cosa.
En tot cas segur que no ens pertoca a nosaltres, En tot cas segur que no ens pertoca a nosaltres posar un adjectiu. Però jo crec que allò que és substancial és que en contra d'un estat tan poderós com l'estat espanyol, el que emplacem els ciutadans de Catalunya és a l'1 d'octubre a sortir a participar d'un esdeveniment d'aquesta magnitud amb un estat que ha enfollit per intentar impedir-lo, i per tant no sé qui li tocarà posar l'adjectiu definitiu, però sí que posar molt en valor que un aconteixement com el que possiblement viurem a l'1 d'octubre a Catalunya és gairebé únic a Europa, m'atreviria.
Molt ràpidament, jo entenc el que dius i crec que és un tema molt important el que apuntes, i per tant jo crec que quan vulguem tornem a parlar, però només crida l'atenció, i ara no personalitzo amb tu, però durant molts dies la mateixa gent que deia no hi haurà referèndum deien és que no hi ha garanties. Bueno, si no hi ha referèndum, no et preocupis d'aquestes garanties. En qualsevol cas, tota aquesta gent, curiosament, no l'he escoltat alçar la veu ni preguntar-se què passava amb les garanties davant d'una intervenció dels comptes de la Generalitat, davant de la detenció de no sé quants treballadors de la Generalitat, davant de moltes coses, que això sí que afecta drets bàsics dels ciutadans.
Sí, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, ens seguirem veient, sentint, escoltant.
Molt bona nit i gràcies.
Moltes gràcies, i sobretot passi el que passi demà, que no tingui cap dubte que si callem nosaltres darrere nostre hi ha desenes de milers de persones disposades a ocupar el nostre lloc. Moltes gràcies.
No caurà ningú, home, no ens preocupem.
Jo intentaré no caurà. Bona nit.
Gràcies, que vagi bé, bona nit.